Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% només es pot dir. Fran Domènech, molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Està, ja.
És que... Només es pot dir. És que cada dia la presentació és millor.
Cada dia és més pomposa, eh? Cada dia et demostro més estima, eh?
T'adoro.
Ai, senyor, igualment. Deixa'm saludar també, em salta una mica el protocol, però he de saludar. Malcom Otero, bon dia.
Bon dia.
És el dels efectes de son. Nia.
La classe dels estornells.
Marta Bonnou, bon dia.
Bon dia.
Escolta, i vaig recordar-me de tu.
Per què?
Perquè la Marta, lluny del que pugui semblar-vos,
plora,
és una persona molt sensible.
Ai, sí.
I ahir estàvem dinant, la Marta, Malcom i jo, ens va explicar, diu, ostres, vaig mirar allò de la Sagrada Família i em vaig fotre a plorar. I jo vaig dir, ostres, ho vaig trobar molt emocionant, em va semblar deliciós. I ahir ho vaig tornar a mirar, sola, i 11 de la nit, resultat, dic, soc Marta Bonnou. Plorant com una magdalena. No, quin virtuosisme que tenim a Catalunya, nena.
Jo li dic que plorar de coses de desconeguts. O sigui, imagines coses que no... Un senyor tornant de... Un soldat d'Estats Units tornant de la guerra, és com... Ni m'interessa el senyor dels Estats Units, ni m'interessa la guerra, ni... Però ploro per aquell retrobament.
Ets carn...
No, de la Sagrada Família,
veure aquells...
M'agrada aquest gènere. Sí, sí, és un gènere on ens trobem bastants.
A mi els anuncis se'm fan plorar de vegades.
Mare,
un moment emotiu i jo ploro. I dius, a mi què m'importa això?
Però tu saps que els anuncis... I veure plorar altres persones.
Això també, eh?
Que vaig a un enterrament d'aquests que ni m'hi va ni bé, que hi has d'anar per compromís, que no conec a ningú...
Que maco, això que
dius. I ploro. Ploro, però no perquè d'això. I em fa vergonya plorar perquè penso, miraran i diran, aquesta per què plora si ni tan sols el coneixia? Que és amiga de l'amiga i bé perquè
ai,
bé.
Senyor.
El meu fill una vegada, quan tenia 6 anys, al cine em va dir... No ploris, no és veritat.
Oh! Criatura amb 6 anys, ja hem de parlar de l'excés d'empatia que de vegades ens amara a tots els membres de la solució. Va, tot això, com sempre, no podem deixar de saludar el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipió. I avui he de fer un advertiment, habitualment els divendres... Ens posem a riure, comentem coses, com dir-ho, quotidianes, no? Problemes quotidians.
Més banals,
més epidèrmics. Frívols. Avui ens posem molt seriosos, de veritat. Avui serà un programa molt intens, diria, però molt interessant i, sobretot, molt necessari. Ja sabeu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim de com gestionaria el Papa la gestió, valgui la redundància, amb les víctimes d'abusos de l'Església. Parlaven de 440.000 casos de nanos afectats per aquests abusos soferts per membres de l'Església. Doncs avui, arran d'això, ens hem posat a pensar i hem dit que creiem que cal parlar sobre aquest tema tabú. Avui ho plantejarem, com sempre intentem fer-ho a la solució, en positiu, que és com podem protegir millor els infants dels abusos. Segons l'OMS, una de cada 5 dones i un de cada 7 homes declara haver patit abusos sexuals durant la infància. Com podem protegir millor els infants dels abusos? Quin paper tenim les famílies en la prevenció d'aquests abusos infantils? Per què segueix sent encara un tema tabú? A partir de quina edat cal parlar sobre això a casa? Quines eines els podem donar? La UNICEF també assenyala que moltes situacions de violència contra infants tenen lloc en entorns propers. Com podem crear espais més segurs per als infants? Quines conductes, que tenim molt normalitzades en moltes capes de la societat, hauríem d'evitar els adults? Com hi ajudaria si corregíssim aquestes actituds? Avui té la solució a aquestes preguntes una persona que potser no teniu ubicada en aquesta faceta. Però, és un, diria jo, un 80% de la seva feina actual. Mariona Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, estimada?
Molt bé, feliç d'estar aquí. Feliç de poder parlar d'aquest tema, de contribuir a destabuïtzar aquest tema i donar-vos les gràcies per posar-lo sobre la taula i en antena per tothom.
La Mariona l'heu sentit aquí més d'una vegada com a col·laboradora, l'heu vist a la tele com a col·laboradora també a l'Estelva, sobretot últimament, l'heu vista a milions de llocs també fent d'actriu, però és que la Mariona també és psicòloga i és, encara més interessant, formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Mariona, les violències sexuals contra les criatures són malauradament molt més habituals del que ens creiem o pensem?
Jo crec que sí, però sobretot el focus és en com no identifiquem certes conductes que tenim assumides per tots el, per, potser venen d'enrere, no? De tradicionalment, de com l'adult, com la societat mira l'infant i com s'hi relaciona. I per tant, no és que siguem conscients que estem exercint violència contra els infants, és que no som conscients potser de que certes conductes normalitzades poden arribar o esdevenir a ser violentes, a ser abusives, o potser no contribueixen a la prevenció.
Aquest és molt interessant, perquè us posarem exemples pràctics, no?, en aquestes situacions que no contribueixen a la prevenció, perquè moltes vegades tractem els infants i els obliguem a fer coses que no ens n'adonem, però estan configurant el seu petit cervell, a que en el futur, ostres, si l'hem ensenyat que ha de passar a parlar-ho en X situacions, que, insisteixo, us posarem exemples, com pretenem que després dels 7, 8, 9 anys diguin no a una conducta que ells no volen fer si tot el que hem estat fent durant la seva infància és obligar-los a fer segons quines coses? No parlo de coses abusives, però parlo d'obligació en general, per exemple, de gestos que ells no volen fer. El clàssic, i faig una mica d'espoiler, fes-li un petó a la iaia.
El fer-li un petó a la iaia, no? Aquest gest, nosaltres en parlem directament, quan fem prevenció, parlem directament de petó forçat, una mica perquè entenguem una mica, és l'eina més important de prevenció que tenim contra l'abús sexual infantil. Aquest petó implica una mostra d'afecte, un contacte entre cossos i un acte íntim, perquè és molt important deslligar la intimitat de la sexualitat. La sexualitat implica intimitat, però no tot allò que és íntim és sexual. Per tant, aquest petó, el missatge que donem és que, vulguis o no, has de donar una mostra d'afecte. No? Llavors, quan fem prevenció, sobretot en les famílies, plantegem molt aquest escenari. Perquè el petó, aquest petó, està vinculat de manera indivisible, no inseparable, a l'educació. L'educació és ser educat, hola, adéu, sisplau, gràcies, no implica aquest contacte amb el cos. Vivim en un país, en una cultura mediterrània, tot i que els catalans no tenim fama de ser més aviat una mica rancis, no, amb el tema de l'afectivitat física, però el contacte és habitual. Llavors, també què passa? Que un infant et vulgui fer un petó diu molt de tu com a adult. Ser carinyós està premiat en la societat, en els infants, no? Perquè de grans ja et diuen, bueno, ui, és que és una mica tocón, ui, és que... Però, en canvi, els infants... No? I té més a veure amb el sentiment i la frustració de l'adult que no pas amb el desig de l'infant.
Això és molt interessant, perquè també rebrem, segur, el típic comentari, ah, sí, aquests exagerats, aquests wokes, no?
Bueno.
No, jo us pregunto. Ara no estem parlant de nens. Imagineu-vos que parlem d'un gos. I si fa una conducta X, jo el premio. Què estic fent? Reforçar aquella conducta?
Totalment. Reforçament positiu. Sí.
Per tant, si nosaltres obliguem a una criatura, oh, que bé, que bon nen ets, perquè has fet això que tu no volies fer...
Clar, aquí la pregunta sempre és, per què no tenim en compte el desig de l'infant? Nosaltres treballem molt en això. Per què? S'ha de preguntar. És a dir, vols fer un petó? També saps què passa? Que llavors el petó, de cop, és l'única manera, de cop, en aquesta situació, l'única manera de demostrar que estimem algú. Jo a les aules, als infants, els dic, quantes maneres tenim de demostrar algú que l'estimem? Fent un dibuix, preparant l'esmorzar a la mama, fent una sorpresa, dient-ho, fent una abraçada...
Xucar la mà,
preocupar-te per una persona que estimes. Llavors també el missatge és... Ningú t'ha d'obligar a fer res que tu no vulguis amb el teu cos i no has de fer mai res que tu no vulguis amb el teu cos perquè una altra persona estigui contenta o estigui feliç.
És que això és el tema, i després haurem sentit, sense mala intenció, però molts, dic avis perquè estàvem en aquest cas,
Sí, pobres,
fes un petó a la iaia, és igual, o fes un petó a la tieta, o fes-li un petó a la Conxitín, perquè si no es posa trista.
Clar.
Aquest xantatge, no?
Però ara em poso trista. Però si no m'abraces, ara em poso trista.
És com un xantatge.
No, és un gran xantatge emocional. Posem-nos en la ment de l'infant. Com percep això per part d'una persona, i aquí també entrarà la culpa ja. No? Si jo no faig això que no desitjo, la meva àvia, que segurament la iaia ocupa el top 3 de persones preferides de la vida d'aquest infant, es posa trista. Jo sóc responsable.
Sóc el culpable.
Exacte. Però, perdona, que t'he tallat.
No. A mi la pregunta és com detectar... Jo explicaré una cosa íntima meva, que no havia explicat mai, però bueno, és igual. Jo vaig tenir un intent d'abús d'una persona, una persona propera a la meva família. Jo tenia 7 anys i aquesta persona 17, i em va demanar que toqués algunes coses. I no ho vaig fer perquè... alguna cosa, em va dir que hi havia algú raro allà, que no, com que tèrbol, però no vaig, fins molts anys després...
No vas entendre, no?
No vaig entendre què havia passat allà, ara ho entenc perfectament. I aleshores, vull dir, jo sempre penso, clar, jo tinc criatures en aquestes edats, 8 i 11 anys, i sempre penso que, sobretot, que tinguin l'eina per detectar que alguna cosa no està bé. Jo li dic això de el teu cos és teu, ningú pot tocar... Coses d'aquestes que ja més o menys no he après, però tinc la por de que... Perquè els meus fills són d'aquests que fan petons a tothom, però no per ells mateixos, no perquè nosaltres els diem.
Això és com, meravellós, no hem de condemnar tampoc l'afectivitat.
Però em fa por que no detectin...
comportaments.
El mal, per dir-ho d'alguna manera. Senzill.
Ara hi anirem, també. Ara hi anirem. La Mariona, hem de dir que també ha estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu veure al 3CAT, i també ha estat coach actoral dels nens que hi apareixen.
Saps per què som avui aquí?
Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
Jo, però és que tot això és un error.
Un error de qui?
Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de...
Pubertat és una sèrie de la Letizia Dolera, on la trama principal gira al voltant d'un cas d'abús infantil en el context d'una colla de castellers. De seguida parlarem de la feina que hi fas, també, o que hi has fet. Abans, però, l'eix central de la sèrie, quin és?
Això segurament respondria molt millor la Letizia, no? Però jo crec que l'eix central podria ser, des del meu punt de vista, posar sobre la taula un tabú i veure com, en una situació d'abús sexual infantil, en aquest cas s'ha de recalcar, bueno, no sé si estem fent molts spoilers, no?, però que es tracta d'una conducta abusiva entre menors. Sí, a més aquí entra tot el que ella vol obrir aquest debat, entenc, sobre com es tracta a nivell judicial, que també és meravellós, eh?, o sigui, tot aquest aspecte. Jo crec que és la víctima directa, no?, parlem de la víctima directa, com la víctima directa de l'abús sexual infantil, la víctima per se. Però un abús sexual infantil, especialment en un context intrafamiliar o a dins d'un entorn de confiança o en un entorn de certa familiaritat i de vincle, com és una colla castellera, genera moltes víctimes indirectes. No? La bona expansiva d'aquell abús afecta a tothom. I crec que aquí és on ens convida la sèrie a veure com reaccionen els personatges, com ho viuen, com es relacionen amb l'abús, amb la víctima, amb els suposats presumptes agressors, no? I veure una miqueta aquesta ona expansiva com fa trontollar els pilars, no? Mai tan ben explicat, de la societat.
Digues, Marta.
A mi de la sèrie, el resum, la frase seria d'aquestes mares, sobretot, en aquest cas és mares, que diuen, no, el meu fill això no ho faria mai. Saps? És el resum perfecte de tota la sèrie. No, però ja ha portat a tots els aspectes, no? Quan dius, no, és que el teu fill pega al llar d'infants, no, és que el teu fill ha fet això, no, és que el teu fill... I, no, el meu no ho faria. I això ha portat al món dels adults, a l'Antonio és el violador.
Aquí vaig, no? També imagino que en el cas de moltes víctimes la por a explicar-ho per no ser cregut, no? És una de les pors més habituals.
I la doble,
no?
Victimització.
I quantes vegades nosaltres n'hem parlat aquí obertament a Catalunya Ràdio, nosaltres durant la tarda a Catalunya Ràdio vam tenir el cas d'una víctima d'abusos sexuals per part del seu avi, no?, i que no l'havien creguda, o que inclús li havien dit ara cal callar-ho, no?
Sí, això també, això és quan el tabú parla, no?, és quan es manifesta més clarament. Primer de tot perquè el ningú et creurà és una de les amenaces de la persona, de la figura agressora, quan un infant diu prou o quan comença a insinuar que no vol continuar amb aquella situació, quan diu que ho explicaré a la mare, què passa? En aquí és molt important entendre com funciona una conducta o una relació abusiva, perquè la base de tot tipus de situació abusiva, també, evidentment, en l'abús sexual infantil, és l'abús de poder, la desigualtat de poder. Llavors, clar, la figura abusadora, no?, per això la culpa hi té molt a veure, no? és un tema complex, eh? Espero que s'entengui bé el que diré. Quan un infant... No? L'exemple que ha posat el Malcolm, gràcies per compartir aquesta situació, perquè és increïble com a exemple. Perquè ell diu, no sabia què passava, era algo raro, Sí? Això s'expressa molt en les víctimes. No sabia el que era, era algo estrany, però sabia que no estava bé. És a dir, alguna cosa en la intuïció de l'infant ens diu aquesta situació no és correcta, per tant, part de la prevenció la farem en l'educació emocional i que entenguin les senyals del seu cos. Si la societat ens diu, els nens sempre diuen mentides, no? Bé, no. Aquesta conversa típica. Sí. Bueno, els nens...
Els nens ja saps.
Ja se sap, ja se sap.
I és cosa de nens. Sí, sí,
sí. I és cosa de nens, no? És com els hi restem importància.
És molt bon nano.
Mm. Exacte, no? Però, clar, si ja partim d'aquesta base de que els nens s'ho inventen tot, no? Llavors, com em costarà explicar una situació, no? Que no té paraules. M'ha costat molt entendre el que, no? Tu ho has explicat molt bé. Per tant, part de la prevenció també serà posar paraules a les coses.
Ara hi anirem.
I, per tant... Tot això no té, té el seu significat. Però el ningú no et creurà és quan aquella situació que la figura abusadora ha intentat, no, ho expliquem gràficament així, no, ha intentat reanivellar les diferències de poder, de tots els poders infinits que té aquella figura abusadora sobre l'infant, amb el parlar de nosaltres. No?
A través del llenguatge.
Clar, a través del llenguatge es crea una il·lusió...
Una falsa sensació que estem al mateix nivell.
Clar.
I que és una cosa de tu i jo conjunta.
Exacte. No? Més enllà de és especial, els altres no han de saber, no ho entendran. El fet de parlar de nosaltres crea aquesta complicitat, aquesta igualtat. Quan la frase ningú no et creurà, aquí, pam, aquí de cop l'infant entén on es troba, pot ser un dels detonants on entengui on es troba, entén la realitat i, per tant, se sent sol, se sent culpable, no? I, a més, per desgràcia, moltes vegades, per això hem d'educar en el creure els infants i en el dret a ser escoltats que tenen els infants, perquè moltes vegades es compleix. El ningú no et creurà. Per què? I aquí és on la Marta ha donat la clau, també, no? O el meu fill no ho faria mai, perquè ens costa molt acceptar aquesta realitat. La societat adulta tenim una feina a fer, no?
I tant, el com pot ser? Ostres, jo no ho hagués dit mai.
No ho hagués dit mai.
Clar, clar, és que no ho hagués dit mai, òbviament, no? Però passa. I llavors aquí és la barrera, jo crec, que encara ens falta. A mi no em passarà, és una protecció pels adults... que no és real. Perquè...
Clar, també part d'aquest tabú el fa gros, el fet de que és dolorós afrontar-nos aquesta realitat, no? La Mariona, perquè treballa a diari, no?, en aquesta Fundació Vicky Bernadet, però jo el que he fet, el primer que he fet quan he entrat en aquest estudi i el primer que he fet quan he vist avui en Fran, li he dit, ostres, des que sóc mare, a mi aquest tema em costarà molt abordar-lo. Aleshores, clar, quan una cosa ens fa mal i ens provoca dolor, tendim per protegir-nos de manera incorrecta, perquè és que al final no ens protegim, sinó que li donem l'esquena, a girar-nos, de dir, no ho vull veure, no em vull parlar perquè em genera massa dolor, no?
Totalment, perquè és incòmode. Unes altres paraules, no?, que jo convido quan faig formacions de famílies és què ens genera parlar d'això, no? Doncs intentem... Clar, és natural, és comprensible, però hi ha en joc la protecció dels infants. Llavors nosaltres som adults, hem de tenir les eines per sobreposar-nos i veiem coses que ens incomoden cada dia al nostre voltant. Li diem amb gent que ens incomoda cada dia al nostre voltant. I aquí hi ha algo molt important en joc, que és la protecció de la infància. Llavors, aquest a mi no em passarà, el que em farà és no em vull sentir parlar, no aniré a xerrades, no escoltaré aquest programa perquè em genera coses, no?, que no vull sentir. Però el que em portarà és a no tenir informació i la falta d'informació porta directament a la desprotecció.
I per això el programa d'avui, per això la solució d'avui, per això la Mariona Ribas ens acompanya avui en una hora que se'ns farà, ja us ho dic ara, curta, perquè queden 5 minuts perquè siguin 2:15. Com sempre, línies obertes, si teniu alguna pregunta en concret, al 93-201-7474 o al 677-38-77-19, ens la podeu fer arribar. Aprofiteu que tenim la Mariona aquí, pregunteu-li el que vulgueu, aprofiteu. Si hi ha alguna conducta i volem saber com reexplicar-la a les criatures, no? Doncs, com li explico, no, això? O alguna... Mira, una pregunta que hi ha en el meu entorn de mares, que jo em dedico a dir, jo crec que s'ha de fer això, però no ho sé, no soc experta.
Anem a veure.
Per exemple, ai, no toquis la tita, ai, no sé què del cul. Tita, cul, no, tu has dit paraules a les coses, posar paraules a les nostres paraules.
Tita encara, perquè tothom més o menys, tita, titola, titulina,
això, però
sabem una mica.
La coseta privada i aquestes coses,
sí.
No, eh?
Primer, diminutius, bueno, tot això. És molt important, de cara a la prevenció, poder nombrar els òrgans del cos, els òrgans sexuals, les parts íntimes. Conforme els infants van creixent, van entenent, i això es veu molt bé ja quan arrenquem les formacions a 6è de primària, que ja estan entre 6è i primer, quan jo dic, vinga, anem a nombrar, no?, quines parts del vostre cos posaríeu al grup de les parts íntimes i per què. I ja comencen després a sortir altres parts del cos, no? Quan treballem amb els infants, delimitem i els expliquem què són les parts íntimes, que he de dir que jo aquest any he començat a fer formacions a primària, si les tenen molt clares, pel seu nom. No pot ser que jo arribi a primer de batxillerat i no siguin capaços de dir penis. no siguin capaços de dir vulva. Vulva i anus són les paraules que generen més reticències o més vergonya, no? Perquè nombrar-les, perquè a més és important nombrar-les, per molts motius, però el principal és què passarà si un infant de 6 anys, en un entorn, el monitor, l'avi, la professora de no sé què, li toca aquesta part i ell no desitja i ho explica, que aquí ens trobarem davant d'un del que nosaltres diem revelació. I la vulva té un nom que no té absolutament res a veure amb la vulva, que jo puc entendre. Què passarà? Que la persona adulta, a qui li expliqui, per sort aquest infant està fent un procés meravellós de revelació, no serà comprès i, per tant, no podrà ser acompanyat. Per tant, ens estarem perdent una detecció precoç, que és molt important. Va haver-hi un cas, no, que vaig llegir en premsa, que deia és una nena li va dir a la seva mestra que l'avi m'ha llepat la galeta. La mestra va dir, bueno, doncs que n'agafi una altra. No era la galeta. Aquesta nena estava explicant, no, un abús per part del seu avi. Llavors, és molt important. Les coses que no tenen nom o el pensament confús genera paraules confuses. El pensament clar genera paraules clares i viceversa. Per això era estrany, no sabia el que era. I de gran, quan has pogut poder redefinir i t'han donat aquesta informació, sabem de què parlem.
Per tant, penis, vulva, anus, vagina.
Exacte, vagina, pits, boca. Parlem dels petons, no? I els nens ho diuen, eh? Dic, i per què? Per què la boca? Jo els faig parlar, no? Perquè fem petons. Que ens ha quedat una mica pendent el tema del petó. El petó és una mostra d'afecte desitjada, lliure i espontània. I així ha de ser. I així. Però no és a canvi de res. No? Ni a canvi de... Perquè llavors els avis, no? Pobres, s'esglaien. No, però què vols dir? Que jo abusaré del meu net? No, no estem dient
tu.
Això.
No, exacte, tu. No, estem fent servir aquest exemple perquè no caigui en mans de...
Clar, perquè si no és un petó la galta i no és la iaia, el mecanisme de, malgrat jo no vulgui fer això, ho he de fer perquè l'adult quedi complagut, i això passa després, pot generar futures revictimitzacions en l'àmbit sexual, no? El complaure l'altre, malgrat faig coses que no m'agraden.
Mariona, deixa'm fer una pausa. Totalment. Abans, però, sí que ens queda un minut per dos quarts de dues del migdia, al 677-38-77-19. Frank, què em diuen?
Doncs mira, la Irene, sobre això que explicava ara la Mariona, diu que ella és de l'època de que s'havia de fer sempre petons, i diu la tradició ha acabat amb mi, perquè mai he obligat a les nenes a fer petons davant dels adults.
A més que et ve de gust un petó a la iaia? No. I una abraçada? No. Li dius adéu? Adéu.
Clar, si volem nens educats, doncs eduquem en el adéu i el sisplau i el gràcies i tot.
I l'Anna explica sobre el tema d'avui. Jo, el meu fill petit, quan tenia 8 anys, ja li vaig començar a introduir en el seu nivell, i ara que en té 15, us he de dir que ho té superclar. I tenim una pregunta de la Maria José, precisament sobre
això de les edats. Abans de la pregunta de la Maria José, en deixaré una que respondrem després de la publicitat. A partir de quina edat comencem a... és aquesta, ara he fet spoiler.
No, és aquesta la pregunta.
Digue-ho, Maria José.
No, quan es pot dir a les teves criatures que tu has patit un abús?
Ah, d'acord. No, jo parlava de
diferent.
A partir de quina edat podem començar a parlar de sexualitat. A veure, la sexualitat vol dir parlar-ne explícitament, o podem parlar d'intimitat des dels 0 anys? I en segona instància, aquesta pregunta de la Maria José, a la tornada de la publicitat us la responem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 3 minuts de dos quarts de dues del migdia i hem marxat a la publicitat formulant-li dues preguntes a la Mariona Ribas, que la coneixeu com a la seva faceta d'actriu, com a col·laboradora de diferents mitjans de comunicació, però ella és psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, a més d'haver estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu trobar al 3CAT, i també coach actoral de les criatures que hi apareixen. A veure, a partir de quina edat hem de començar a parlar de, ja no et dic sexualitat, intimitat? O de consentiment? Per exemple, diuen, no, és que és molt d'hora per parlar de consentiment, però potser podem treballar el consentiment, no consentiment sexual, sinó el consentiment en general, tenint en compte l'opinió de la criatura, no?
Super, quina pregunta tan... Tot això entenc que també va lligat a partir de quina edat comencem a fer prevenció.
Correcte.
Des del naixement. Primer de tot, entendre que la sexualitat no arriba quan els nostres fills tenen relacions sexuals o duen a terme conductes sexualitzades. Que també ampliar el concepte de sexualitat, d'intimitat, tot això forma part. Un altre dels pilars de la prevenció és educació sexual. Poder parlar de sexualitat amb naturalitat. Per què? Necessitem que els nostres infants, que no condemnar la seva curiositat pel sexe, curiositat pel cos, curiositat per les relacions sexuals, no? Que això toca amb el nostre tabú de la falta d'educació sexual. Ens fa por la sexualitat perquè ens ha educat en la por, no? En la sexualitat. Llavors, a partir d'aquí, entendre que l'infant té un desenvolupament sexual des que neix. Val? Que la sexualitat no només és tenir relacions sexuals amb altres persones, sinó que té un desenvolupament. Els nens es toquen el penis, tenen curiositat. Jo recordo els meus nebots, el meu nebot, que és un nen, me'n recordo que li estava traient el bolquer i un dia se li va posar el penis erecte perquè havia d'anar a fer un pipí. Bueno, ai, està superagobiant. S'espicava el penis i jo, per favor, quiet, no? Vull dir, no passa res. El cos, el meu, el de l'altre, el seu cos canvia constantment, el dels altres també, però és que ja no només el de l'altre. El de l'altre, entre els altres, i ara parlo, per exemple, de diferències de gènere, també són diferents. Per què jo sóc així i la meva amiga és això? Llavors aquí hi ha, per tant, acompanyar, no? Entendre que la sexualitat no ve només a partir de l'adolescència, preadolescència. Perquè si no podem parlar de sexualitat i resoldre les inquietuds, dubtes que tinguin, ja sabem, no? Que tenen una eina superpotent, que és la xarxa, no? I doncs podem acabar...
Omplir els forats.
Que... Exacte, exacte. Val? Per tant, a partir d'aquí, quan comencem a fer prevenció, parlar d'intimitat des del minut zero, tu ho has dit molt
exemples.
Bé. El consentiment no només és sexual. El consentiment té a veure amb el respecte i el bon tracte. Exemples, per exemple, quan els infants juguen, no? És que... No, típic. Mama, és que jo vull jugar això, però la meva germana no vol.
Si no vol?
Clar, no vol. No, és a dir, entendre, respectar el no, no dir, bueno, juga una estona i
Interessantíssim, no? Perquè això són exemples pràctics de situacions que veiem com inofensives, de què li costa jugar. Ja, però és que aleshores estem dient que el seu desig no l'està sent escoltat, que és el mateix que el petó a la iaia.
Exacte, exacte.
Això és treballar el consentiment.
Clar,
no és treballar el consentiment des de la sexualitat.
Solucions. Exacte, però és que hi ha solucions. Per tant, si jo entenc que he de respectar l'espai personal dels altres...
Posa més exemples, Mariona.
Més exemples, com em relaciono jo amb el cos dels meus infants. No? Parlàvem de bolquers i tal. És veritat que tu no estem acostumats. També hem d'entendre que, és a dir, les mares, pares, persones que estem al voltant dels infants, ens relacionem amb els seus cossos constantment. Depenen de nosaltres per ser vestits, canviats, banyats, dutxats, des dels inicis, però això canvia. I, evidentment, un bebè no et pot dir si sí, canviem el bolquer, però tu li pots explicar mira, la mama, et canviarà
això és el que
bolquer...
Passarà, eh?
Clar, això és el que faré. Quan nosaltres anem al ginecòleg, que ara poso un exemple molt clar, o quan ens fan un procediment mèdic que entra en contacte amb el nostre cos o fins i tot l'invaeix, no agraïm i és de protocol mèdic que t'hagin d'explicar el que et van a fer.
No, si a mi, amb 40 i tants, vaig canviar de ginecòleg d'un home, una dona, una ginecòloga, i em va dir, bueno, ara, com si fos la primera, ara posaré això i t'ho introduiré, no sé què, i li vaig dir, com? Diu, puc? I dic, què? Vaig escriure una columna, quasi que l'abraço i demano matrimoni,
perquè no estem acostumats.
Perquè em va demanar permís quan l'altre, el senyor aquest que em portava des dels 18 anys, clar, fotia allò fins a dalt i venga...
Exacte. I per tant, és el mateix, no? Jo, ara, mira, te netejaré la vulva o el penis i ja posem nom des de zero aquestes parts, perquè t'has embrutat, mira que neta i que neta que estàs, mira que no sé què. Anem creixent.
Hi ha una cosa que fan a la llar d'infants, el molí de Molins de Rei, que són extraordinàries, totes les mestres són extraordinàries, que jo vas flipo. Una cosa que em va deixar frapada, que és una, pot, aparentment una tonteria, però quan van a canviar el bolquer informen a la criatura i ara farem això, i a part aprofiten, no?, que si la cama dreta, esquerra, li fan triar entre... Li diuen, quin bolquer vols, aquest o aquest? No, clar, ja estan treballant la capacitat de... Noi, la teva opinió importa. Exacte. I tindràs capacitat de decisió. Quin camí vols criteri. Prendre?
Com digui, aquest, no et diu aquest, et diu...
Bueno, jo el primer que toca, no? Agafo, no? No sé.
Clar, doncs això igual, no? Conforme van creixent, mira, ara t'ajudo a desvestir-te? Sí? No. Fomentar l'autonomia, la seguretat, baixar la dependència emocional, són factors preventius, també. No?
Pels pares exagerats, tipus jo.
Oh, els avis que ara estan dient, mira, les tonteries que diuen.
Ara anirem a aquesta banda. Ara anirem. Queda pendent la pregunta de la Maria José,
sí.
Queda pendent el comentari
dels avis.
De quina... Tanta tonteria no hem sortit tan malament. Home, estem tots a teràpia,
home,
eh?
Sí. Anava a dir. Sabéssiu el general que ens estem.
Exacte. Parlem-ne.
No. Nosaltres vam sortir molt bé i vam veure tele i aquestes xorrades... No. Tots a teràpia. I els que no hi van no és perquè estiguin bé. Fet el disclaimer. Ara no sé què anava a preguntar.
Pares exagerats.
Pares exagerats, com
jo.
Clar, i a vegades que els nens, ostres, porta un cagarrasso d'aquí a Girona, no, i no es deixa canviar perquè està... Clar, jo ja li explico, Guillem, t'he de canviar
no,
el bolquer.
No, diferenciem propòsits, perquè quan ens relacionem des del respecte amb el cos, no? Ara anem de dutxar. Vols que t'ajudi a desvestir-te o ho fas tu? Consentiment, les dues respostes són vàlides. Mm. Perquè si li deixes triar i després dius, bueno, ja t'ho faig jo.
Mm.
Per tant, estem tirant per terra tot el que hem fet. Però hi haurà casos, per exemple, propòsits mèdics o quan és d'higiene, que aquí hem d'entendre que el propòsit no és simplement relacionar-me amb el teu cos, sinó que és curar-te, no? Per exemple, a mi em va passar l'altre dia amb la meva filla, no? Li picava la vulva. Diu, mama, em pica la vulva. Vale, me la vols ensenyar? Que així podré saber què passa? I ja, en el moment que ja tenen certa autonomia, també anar evolucionant nosaltres amb ells, amb la seva autonomia. I li vaig dir, ensenya'm, obre't aquí perquè miri. Vale. I jo li anava a dir, et posaré la crameta, d'acord? I de cop vaig dir, no.
Posa-te-la tu.
Exacte. I li vaig dir, posa't tu la crameta, que tu saps on et pica. No? Vull dir, una mica aquesta cosa, no perdrem tant de temps. Estem acostumats a fer prevenció sobre milions de coses cada dia amb els nostres fills i les repetim fins a la sacietat.
El clàssic, fer molta prevenció quan l'abús sexual ve d'un desconegut. Aleshores, aquí sí que en podem parlar.
No acceptis,
no vagi a la discoteca, no pugis al cotxe. Ara, quan és un membre proper a la família...
Som exagerades.
El desconegut, no? L'abusador desconegut, la figura abusadora desconeguda és entre un 10 i un 15%. Entre el 85 i el 90% dels casos, l'abús té lloc en l'entorn de confiança. No? Quan parlem d'entorn de confiança, incloem família nuclear, pares, mares, germans, germanes, família extensa, tiets, cosins, avis, amb femenins associats, i totes aquelles persones de l'entorn. No? Monitors de, professores de...
És una borrada,
Veïns, amics de la família, companys de classe, parella sentimental del menor, si en té. No? Per què? Perquè és molt important entendre quina estratègia, quina eina utilitza la figura abusadora, que és la manipulació i la confiança. No és la violència o l'agressivitat física.
Els avis, sou unes exagerades, hem sortit prou bé, ta-ta-ta. Dóna'ns un argument o una resposta. O potser la resposta sigui, val, però feu-ho així.
Exacte. Depèn. El tema és un... Quan som pares ens col·loquem en un lloc molt curiós i molt complicat de gestionar, i això té molt a veure amb els petons i tot això.
Pobres, estem apuntant molts avis, és un genèric.
No, exacte.
Per
sí,
favor.
Sí, però pillen, pobre, em sap greu, aquí pillen. No? I tenim per sobre, no hem de perdre de vista el que hem dit de l'abús de poder o de les rols de poder, les jerarquies. La família... té una jerarquia. És com una empresa qualsevol, més complicada, perquè tenim vincles afectius entre nosaltres. No? Llavors, jo estic al mig, tinc el meu fill per sota i el meu pare o la meva sogra, o qui sigui, per sobre. En aquí jo sempre recomano a les famílies mirar cap avall, posar el focus, no? Quan fem prevenció, a part dels pares obrir la mirada per la detecció i fer un bon acompanyament, l'objectiu és crear petits agents de detecció i prevenció, que són els nostres fills. Per sort, i o per desgràcia, no estem les 24 hores amb els nostres fills, no els podem prevenir de tot, i per tant, així com els ensenyem a creuar en verd, a posar-se el cinturó, els hem d'anar ensenyant altres coses, no? I per tant, aquí, els límits, el dret al propi cos, el no fer res, no? Com em fa sentir aquesta situació, l'educació emocional per relacionar les emocions... No? Connectar amb el cos. Això, el repeteixo, és que lo estrany, lo raro, això que ha
passat la intuïció que deia el Malcolm. Eh?
Exacte. Sí, és molt important. No? Aquestes persones diuen és que era algo raro, no sabia què era, però sabia que no estava bé. Digues, això és el diu.
I la por, jo també tinc una por, que és el pudor. Vull dir que el pudor en el sentit de que el pudor, el recat... és una eina de repressió, també, en cert sentit. Mm-hmm. Perquè, de fet, neix perquè quan comencen les herències, els homes volen saber que el que qui heretarà les seves propietats és el seu fill i no d'un altre, i així comencen a controlar el cos de les dones. Aquí comença tot, i comença a anar, el pit comença a ser perillós, i comença el cos de la dona a tapar-se perquè ningú altre mantingui relacions amb la seva dona. No? Llavors, a mi també em fa por alimentar la idea del perill del cos, saps què vull dir? Perquè la meva filla, per exemple, que és 8 anys, té una relació, doncs no té pudor, òbviament encara no té... I no sé on està el límit de cuidar el teu cos, però que no el vegi ningú, o sí... Aquí tinc una mena de dubte mental.
Un exemple, no? Que això, la meva filla de 10 anys, recullo el que tu dius, no té ben pudor, no els hi fa vergonya res, i estàvem l'altre dia al tren, i ella portava uns pantalonets molt, molt, molt curts, i estava asseguda al meu costat, i estava amb les cames completament obertes. Mm-hmm. I estava tot ple de senyors asseguts davant. Clar, jo estava
patint.
Tensa.
Patint.
Que et venien ganes de dir-li tanca les cames.
Tanca les cames, però clar, jo no li vull dir tanca les cames, perquè és que el problema no és ell, el problema són els senyors que estaven davant.
Oh, interessantíssim exemple.
Llavors, sense dir-li, li vaig fer tancar les cames, perquè vaig fer així, ai, vine cap aquí, ara, saps? Li vaig tancar les cames sense d'això. No sé si els senyors de davant s'ho miraven, si no, però ets dona. I saps
que hi ha un perill.
Saps que, llavors, sense dir-li... els nostres pares ens diuen, nena, tanca les cames, consells tot, no?
Què hem de fer en aquests casos?
Uf, no sé si tinc resposta per això, eh? Em sembla, clar, és interessant la reflexió de la nostra mirada, la nostra por, el nostre pànic, de perills que són reals. Les estadístiques ens parlen, tu has parlat, no?, d'estadístiques. El Consell d'Europa va treure un estudi fa uns anys, no?, que un de cada cinc infants ha patit, pateix o patirà algun tipus de forma d'abús sexual infantil abans dels 17 anys, no? Com que el silenci, el secret, la revelació tardana, no? El 90% de les víctimes no ho explica o no ho pot explicar fins a l'edat adulta. L'edat adulta no són 18 anys i un dia.
Des de partida.
Fins que, no? Llavors, clar, aquí tot això ens pesa, pensarem, ens porta a pensar tot això, no? Que aquest 20% serà més. Però, clar, en aquest cas, jo penso que la intuïció de la Marta no... Ara jo parlo de la meva intuïció personal, no, aquí no parlo en nom de la prevenció que diu la Fundació, sinó la meva intuïció personal em diu que no està malament, en el sentit de que, clar, si tu li poses la càrrega a sobre, no?, de tanca les cames, perquè la mirada de l'altre és sexualitzada, és perversa, no?,
ja l'estàs condicionant a ella.
Exacte, ja hi som una altra vegada amb tapem-nos, no fem, no sé què.
La pregunta de Maria José... Però abans de la pregunta de la Maria José, estem parlant, no, vigila, eduquem els nostres nens que identifiquin les parts del seu cos perquè no els hi pot tocar qui sigui. Epa, però aquí hi ha un gir que també surt a la sèrie Pubertat que és molt interessant. Que és? No només no et poden tocar, sinó que tu tampoc.
Sí, és molt important fer aquesta doble prevenció, no?, en els dos sentits. Jo a les aules, no?, dediquem estona a parlar, sobretot el que he dit abans, del poder, no?, i que el poder no és el president de la Generalitat o no és el director d'Endesa. Tots tenim diferents tipus de poder que estan en joc constantment en situacions quotidianes. Per exemple, teniu germans petits? Sí. Feu fer alguna cosa als germans petits perquè que no voleu fer? Sí. Per què? Perquè sóc el gran, no? I aquí entendre els diferents poders.
Perdona, quantes vegades, eh? Jo sóc germana gran. Malcolm, tu ets germà gran.
Jo també.
I tu també, Marta. I tu, Fran, ets fill únic, clar.
Però jo petita.
Però germà gran sense autoritat.
Però les germanes grans, jo era una mandona. Per tant, clar, jo estava abusant del meu poder com a germana gran. Ara, Gerard, juguem això. Clar, l'altre pobret no s'hi posava, perquè ell el que volia... Bueno, aquí, en aquest cas, no anava en contra del seu consentiment, perquè ell, bueno, jugava tot, no? Però sí que els germans grans... Ara i tu fas d'això, i jo faig de cuinera, i tu fas...
La pregunta interessant és... Li diries el mateix a la teva mare? I tots no! Per tant, l'ús del poder és conscient. Sabem perfectament, tenim la capacitat de detectar sobre qui tenim poder i sobre qui no. I aquí és on jo els hi dic. Per tant, l'ús del poder... Allò, ara no vull ser banal, no vull ser frívola, però un gran poder comporta una gran responsabilitat.
També Spiderman.
Exacte. És una frase que jo la connecto molt amb el que fem, no? Perquè és això. Tots tenim poder en algun moment, però el poder primer no és per sempre i és conscient.
Tot i que molta gent s'ho pensa.
Exacte.
Després
exacte.
Que terra cremada.
Després les sorpreses, no? Llavors és conscient com jo decideixo utilitzar el meu poder. Jo puc utilitzar el meu poder per beneficiar els altres, no? O en benefici dels dos i generar una situació de benefici mutu. Però si només jo obtinc un benefici, l'altra persona en surt perjudicada i acaba fent una cosa que no desitja i jo a través de l'ús del meu poder i les meves estratègies aconsegueixo que allò que ha dit que no ho acabi fent, és un mal ús de poder.
És una manipulació.
Exacte. Per tant, aquí també és on diem... Cuidado, no hem d'obligar els altres a fer res que no vulguin, no hem d'obligar, no?
Clar, però els pares també tenim autoritat. Jo faig que les meves criatures facin coses que no volen fer, per a la taula.
Clar, però hem de diferenciar. Jo també els dic,
interessant, clar, perquè això si no després sembla que anem amb, com es diu això, no, que ens fumem alguna cosa. No, ara no se'ls hi pot dir res. No, ja les seves obligacions són les seves obligacions.
Jo poso molt èmfasi en que tingui a veure amb el teu cos.
D'acord.
Sí? Per tant, i aquí també els explico, si hem d'anar al metge, el pare o la mare o la persona, el teu adult de referència, ha d'estar davant. Jo em vaig trobar una situació a urgències amb la meva filla i vaig placar al metge, perquè no, la meva filla estava tombada, sospitàvem d'una infecció d'orina, per tant, com que la van descartar, van haver de mirar que no fos una irritació de la vulva. I jo entenc, i puc entendre la sobrecàrrega, ho entenc, però jo, com a mare, vaig fer... perquè li anava a baixar els pantalons sense explicar-li. Mm-hmm. I vaig dir, m'hi vaig posar davant i li vaig dir, mira, ara el metge t'ha de mirar la vulva, la mama, si et sembla bé, t'ha baixat els pantalons i tal i que qual, no?
Clar, clar, clar.
Llavors, sempre, jo sempre els dic, dic, això no té a veure amb recull l'habitació o fes el que et toca fer o fes els deures, no? S'ha de quedar clar que estem parlant de coses, sobretot, que tenen a veure amb el cos i la intimitat.
La Maria José ens feia una pregunta a través del WhatsApp. Sé que tenim algunes reflexions interessants al telèfon. A mi avui m'interessa especialment sentir la Mariona, per tant, si entra algú, us demano que sigui molt breu, perquè més...
Espero poder respondre,
No, jo crec que més informats que la Mariona, que és experta en, i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadette, serà difícil superar això. La Maria José ens deia, a partir de quina edat puc explicar a les meves criatures, si mal no recordo, Fran, sí, que ella havia patit un abús, oi?
Jo personalment crec que això és una decisió molt personal i que recau sobre ella en el sentit de... No vull dir que no tinc una resposta, és que no tinc una resposta genèrica per a aquests casos. Mm-hmm. Depèn molt de l'edat que tinguin les criatures, del que ella senti que vol compartir. I això ho deixo molt a la seva... És part de la seva intimitat. Una revelació, no? Entenc que potser l'ha fet abans, però cap als fills, no?
I també
entenc que és amb el propòsit de dir, sí, mira, a mi em va passar això...
Clar, però també has de conèixer el procés maduratiu de les teves criatures, no? Clar. Ho entendran, els farà més mal que no pas en puguin treure un aprenentatge.
Jo li diria que confies en la seva intuïció i en el vincle que té amb les seves filles.
El 677-38-77-19, el 93-201-7474. A veure, tenim al telèfon una persona que vol fer una reflexió que ja d'entrada dic, demano brevetat perquè encara tenim un bloc de publicitat, però la Núria crec que té una cosa interessant a dir-nos, a posar sobre la taula. Núria, bon dia.
Hola, bon dia. Ah, mira, intento ser molt breu. Sé que avui va sobre la prevenció més aviat, però jo volia fer una reflexió. Si malauradament hi ha hagut un abús en una nena o un nen, doncs per mi crec que és molt important la intensitat, de cara a la intensitat d'aquest trauma, que si aquest nen en el moment de l'abús o en el futur, encara que sigui molt tard, poder-ho expressar a la família i poder sentir-se recolzat i apoyat. Mai és tard, és a dir, un familiar mai serà tard que et pugui apoyar.
Núria, em sembla superinteressant la teva reflexió, perquè fixa't, abans fora d'antena, amb la Mariona hem dit, ho enfocarem en la prevenció, i tu ara ho has dit, sé que esteu enfocant molt en la prevenció, però també, si ha passat, o si hi ha algun indici que això està a fases iniciàtiques, o ja s'ha produït malauradament, també podem treballar en que no torni a passar, que això és important.
I podem treballar molt en el que ella diu, que és molt important. La prevenció ens dona eines per intentar que no passi, però ens donarà eines per detectar, fer una detecció precoç i ser conscients de que l'acompanyament de les persones de referència, de la família, sí que és un concepte molt ampli, però ja parlaria potser de l'entorn més proper, és clau i canviarà radicalment l'evolució d'aquesta experiència per l'infant. Perquè un dels factors que facilita una revelació, és que l'infant detecti que té un entorn que li donarà suport. Per tant, si donem suport als nostres fills per defecte, jo aquí cadascú deixo també, parlo de la prevenció, en termes educatius. Sí?
Els mestres saben,
No, i els pares també, vull dir que jo parlo sobretot enfocada en això. Si els creiem, si els donem suport, si els acompanyem, si permetem que expressin les seves emocions sense jutjar-los, si creem un espai on es pugui parlar d'emocions agradables i desagradables, que no bones i dolentes, si l'infant generem una bona xarxa...
Que interessant això,
Sí.
Emocions agradables o desagradables, no bones i dolentes.
O incòmodes. Perquè...
Per no, que no tinguin por d'explicar-nos una sensació dolenta.
Exacte. Per tant, l'infant detectarà. No? Tirem d'arxiu quan prenem decisions a la vida. No?
Que en el fons és el que devien fer els pares del mal, com
totalment.
La teva mare en concret, no? Potser, perquè tu vas detectar que alguna cosa no rotllava i ho vas aturar.
Sí, però no li vaig dir a ningú... Bueno, li vaig dir a ma mare fa 5 anys.
Uau. Mira, dèiem les revelacions,
revelacions tardanes.
Endavant,
també perquè aquest familiar va morir en un accident de moto i quan mors jove, amb 18 anys, ets com un sant. Una figura que no es podia tocar, diguem-ne, no? Perquè com parlar d'aquesta persona que s'havia matat i dir que tal... És veritat que no va arribar a passar, saps què vull dir? Però la sensació, vull dir, a mi això se'm va quedar a l'adolescència, quan ja vaig ser conscient una mica de què estava passant. Jo recordo que això em removia una mica com... També la incomprensió de que algú que se suposa que t'estima pot fer mal o pot fer alguna cosa... Vull dir, que això se'm va quedar molt de temps.
És que això, si ens passa als adults en situacions no sexualitzades, imagina't un infant que no té la capacitat per racionalitzar-ho tot, com t'has de sentir que una persona que suposadament t'estima t'estigui generant aquests sentiments? La Mariona deia, no parlem de bons i i dolents, sinó d'incomoditat extrema.
Sobretot,
com pot ser? Com t'ha de patar el cap?
Molta confusió, perquè això genera molta confusió. No? Algú que diu que m'estima, algú que jo estimo, algú que admiro, algú que tenim una relació, no? Com pot ser? I això és una cosa que costa molt de significar per un infant. Per tant, hi ha molta confusió. I aquí, a més, hi ha un altre afegit que ell ha explicat molt bé, que és com dic que el germà de la meva mare, l'abús intrafamiliar encara costa molt més de verbalitzar.
Ara hi anem. Núria, t'agraeixo moltíssim la trucada, la reflexió. Mira si ha donat per debat. Una abraçada
moltes
única.
Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies.
Ara.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Bon dia.
Ara tornem, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minutets i posarem punt i final a una de les solucions, jo diria, més interessants, i totes ho són, que hem tingut en aquesta primera temporada. Avui estem parlant amb la Mariona Ribas, ella és psicòloga i és formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Ens han quedat moltes coses pendents, però ara, durant la publicitat, estàvem parlant d'una cosa, i és que habitualment es tracta els abusadors com... és que tenen una patologia, perquè nosaltres, des de la nostra realitat, no podem arribar a comprendre com una persona pot arribar a fer tal atrocitat. Jo, personalment, se'm disparen ganes de... Bueno, és igual, és que és un delicte el que se'm disparen ganes de fer, d'acord? Aleshores, pensem, ostres, no pot ser que una persona, en la seva sana ment, pugui fer això. Però, i ara em deies, no, és que no té res a veure, no són patologies, eh?
No, tendim a pensar-ho, jo crec, per el mateix que dèiem abans, de la resistència de les persones adultes, no? Jo, quan parlo amb famílies, dic... generarien les mateixes resistències parlar d'assetjament escolar perquè els protagonistes són dos infants, no? Que també tenim casos d'abús sexual entre menors. Però què implica mirar-nos entre nosaltres, reflexionar sobre la societat adulta? Per tant, forma part també de la resistència a acceptar la realitat.
Que és el que dèiem ara dels familiars, que ens plantejàvem ara, com abans de la publicitat. En tot cas,
no és un trastorn mental.
No és un trastorn mental.
No tenen cap trastorn mental.
I això vol dir que tampoc no hi ha prevalència de persones abusadores dintre de persones que tinguin altres trastorns mentals.
Aquesta dada no la conec amb certesa, però el que sí que és, m'atreviria a dir, és que el fet de tenir un trastorn mental del tipus que sigui, no, fins on jo sé, no implica més risc de cometre un abús sexual infantil.
Doncs avui hi ha un programa per tatuar-se, per passar-lo. Us penjarem el programa, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio perquè el pugueu passar a tots els pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i persones d'aquest món que han de treballar en un món millor, sobretot protegint els nostres infants. Mariona Ribas, actriu, però també psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Un plaer sentir-te.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Mariona. Gràcies, Malcolm, Marta. Gràcies per les vostres aportacions i gràcies per la vostra generositat.
Marxem una mica tocats, però esperançats.
Ens sentim la setmana que ve, Malcolm.
La setmana que ve.
Gràcies, Malcolm. Fran Domènech, tornem dilluns.
Bon cap de setmana.